Fabricació pròpia.
Tothom, aquest matí puntualíssim a les 12, Alberto Núñez Feijóo ha arrencat el discurs d'investidura del debat que en principi l'hauria d'investir president del govern espanyol. Però ho ha fet amb un to que semblava més aviat de cap de l'oposició que no pas de futur president. Tot i que tot plegat ha sonat una mica a una divina comèdia. En Pedro Sánchez des de la banqueta que assumirà ja com a president pregant que arribin els vots que necessita i al mateix temps controlant els vots que té a casa seva. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, 2 minuts, ara mateix que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda, ja hi tornem a ser. Marta Jarque a la sotsdirecció. Què tal, Marta?
Fresquíssima. Bona tarda.
Quina sort. Els guions, Candela Figueres. Com estàs, Candela?
Oli, oli, molt bé.
I a la producció tenim a Ferran Capdevila i a l'Uri Francisco. Francisco, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al dente.
Això ja és molt, eh?
Sí, és molt. Els temps que corren és molt.
A les xarxes socials del món digital, la Vanessa Carrasquilla i José Matosas i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Aquestes setmanes aprofitem per menjar les últimes tongades de productes d'estiu, menys la mongeta tendra, que està prohibitiva.
Amb Mercè Raga. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Arrenquem, doncs, la fabricació pròpia d'aquest dimarts 26 de setembre, farcidet. Us l'hem preparat farcidet de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero socials i d'actualitat sense oblidar l'humor. D'aquí uns minuts repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació, amb un ull posat al Congrés dels Diputats i també al Parlament de Catalunya. Després farem la digestió amb Xavier Pallàs. Ell és director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas. Amb la voluntat, doncs, de recuperar el patrimoni immaterial, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha creat una escola de campaners que serà pionera a Catalunya. I a 3:45 avui estrenem nou espai al programa, els contrastos. Ho fem amb l'ajuda de la UOC. Amb ell repassarem cada setmana aquells temes que marquen l'agenda mediàtica a Catalunya i ens preguntarem com es veuen, com s'expliquen i es segueixen les notícies des de Madrid. Avui en parlarem amb la Mercedes Blanco, professora col·laboradora dels Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació de la UOC. I a més, avui també farem el cafè de les 4, ben puntuals, amb Fernando Paniagua, organitzador del festival Real 360. Experiències sonores binaurals. Com us heu quedat?
Mira, et diré que ja sé què és, sí, perquè ja quan he vist el guió m'he informat, però que flipareu, de veritat. És una experiència que heu d'escoltar perquè la voldreu fer. Mira, ni que tingués accions, ni que m'estiguessin pagant aquests senyors. No, la veritat és que és una experiència al·lucinant que molt poca gent coneix i que quan tinguem el Fernando aquí i ens ho expliqui, al·lucinarem bastant.
Doncs perquè és que aquesta experiència tindrà lloc aquest cap de setmana a Barcelona. A més, també tindrem a la Candela Figueres, que avui mira pel retrovisor. La Pi Bernat ens demanarà la paraula padrí. Connectarem també amb l'Aleix Roig des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades i amb ell parlarem dels forats negres que podrien ser unes 10 vegades més a prop de la Terra del que es creia.
Només ens falta això.
I sobre una càpsula, Candela, especial que ha tornat del al planeta Terra.
Moment, que ja m'he perdut. Dius que hi ha una càpsula... Però els forats negres van dins d'aquesta càpsula?
No, són coses paral·leles. Són coses paral·leles. D'una banda, hem sabut que aquests forats negres...
Estan més a prop del
que ens
pensàvem.
Estan més a prop que mai.
Anem a tocar.
Alerta. I d'altra banda, una càpsula que vam enviar a l'espai torna a la Terra, que permetrà estudiar la formació del Sol i els planetes amb molta documentació de primera mà, eh?
Però aquesta càpsula no ha portat documentació i informació dels forats negres.
No, incidents separats.
Coses diferents.
Mira,
i o calla que també hagi portat alguna coseta dels forats negres.
I, a més, no, parlarem d'astrofotografia.
Ui!
Que és la seva especialitat.
Que és quan... Quan surts amb el mòbil a fer la foto de la Lluna i et surt malament.
És exactament això, però a nivell professional.
Home, ell és especialista, l'Aleix.
Sí, no, està clar. La pregunta és, es poden fer fotos des del mateix espai? Entenc que sí. I es fan igual, les fotos? Pregunta que deixo aquí. Callant-s'ho a l'univers.
Li preguntarem a l'Aleix Roig. I, per cert, en Marginet Cap també el tindrem avui. Tenim unes ganes d'estar amb en Francesc Marginet. Avui farem cap a Cervera, a la Segarra, perquè ens expliqui com són els cerverins.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Minuts que passen de 2:45. Avui, Marta, ens convides a una realitat paral·lela. Com m'agrada. Per cert, heu dinat avui?
Sí.
Tenim un sí a la taula. Tenim un no a la taula per part de Francisco.
Noi.
Candela, tu has dinat o no?
No, encara no.
No, vaja. El Ferran ha dinat i el Matosas tampoc.
Tu has dinat, Aga?
Jo he dinat.
Molt bé,
no he pres el postre. Però,
escolta. Tot sigui això.
Sí, ja tot vindrà. Jarque,
sí.
Realitat paral·lela gourmet.
Sí, perquè a les 12, Mercè, com tu apuntaves, ha arrencat aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que si us hi fixeu...
Jocs Olímpics.
Sí, que té dues os, una accentuada i la segona no va. En gallec, això, no sé, Feijóo.
En anglès seria Feijóo.
Feijóo. Doncs Feijóo, doncs això, a les 12, al Congrés.
Esta noite folia.
De moment, per cert, Feijóo 1, gallec 0.
Ara no podré estar, ja de dir-ho. És que...
Feijóo 1, gallec 0. Aquest seria, de moment, el resultat.
Val.
Però, encara, vull dir, queda molt per debatre. Per tant, veurem si en algun moment pronuncia alguna paraula. És el tema del dia.
4:45 de la tarda reprèn aquesta sessió.
Nerviosos estem.
Interessant. Uf, anirem connectant des del Fabricació Pròpia. Ara estan dinant, per això.
Serà, jo crec que serà un d'aquells dinars de sobretaula que s'allarguen, que ho faran tan llarg com puguin. Deuen estar avorridíssims. Mira, i com que aquest serà un dia avorrit, si el que us interessa seguir aquest debat, jo us proposo que el seguiu doncs escarxofats al sopar, una mà.
El sofà amb sopar.
És que se t'enganxarà el dinar amb el sopar.
Saps què passa?
Al final del debat.
Com que no ha dinat la Jarque. Sí que he dinat. No és aquest el problema.
El que no he dinat sóc jo i ja no és res. El meu cervell no funciona. Bueno, escolta, continua amb el sofà.
És que vull parlar amb gallec i no m'acaba de sortir. A veure.
Petit bull de llengües.
Això, us convido que seguiu aquest apassionant debat escarxofats al sofà.
És maca aquesta paraula.
A una mà, al mòbil.
Sí.
Refrescant allò les darreres piulades dels polítics a Twitter, perquè és el que estan fent tots,
sí.
Piular, mentre són al Congrés.
Home, clar. I això ja es pot fer, eh?
Sí.
Home, es perd una mica el temps,
sí, però si
eh?
Però jugaven al Candy Crush, que no han de poder piolar. Almenys piolen de coses que tenen a veure amb el que fan.
Han jugat al Candy Crush, han arribat a comprar llançeria, perquè si tu busques tot el que han fet els polítics del Congrés, et surten molts articles. Sí, sí.
És un retrovisor, eh?
Sí. L'únic que no sé si tan llarg, perquè... Retrovisor l'intento fer una mica més llarg, però si vols un dia et faig de tot el que s'ha arribat a trobar al Congrés.
D'aquí 4 dies els hauran de prohibir entrar amb el mòbil al Congrés, com alguns instituts i algunes escoles.
Bueno, escolta, tornem al proposta.
Sí, perquè estem al sofà, recordem, seguint aquest debat d'investidura. Exacte, escarxofats, amb una mà Twitter, imprescindible, i a l'altra un bol de 3 tonelades de crispetes. I aquí és on volia anar a parar. L'actitud que heu d'agafar és de romà assegut a les grades del Coliseu, veient una baralla de feres, que no van vosaltres, però que gaudiu, perquè en qualsevol moment poden passar coses molt grosses. Dit això, i ara ja esteu situats, sou al sofà, i en Feijóo de fons, els propers minuts ens centrarem en les crispetes, que és el que teniu a la mà dreta o a esquerra, en funció de si sou dretans o esquerrans, que és la droga disfressada d'innocent llaminador. Si quan aneu al cinema us preocupa més saber si fan crispetes que la pel·lícula que veureu...
Sí, senyora.
Si preferiu Uri, també... Tu sí, eh? O sigui,
sí,
és un sí?
Sí, sí, rotund.
Uri, si preferiu sortir de la sala per reomplir el cubell de crispetes a mitja pel·li abans que veure'n al final...
Sí, senyora.
També, doncs, ets addicte a les crispetes. Vaja. Benvingut, benvingut.
No sé, podia saber.
És una experiència que també molts hem viscut en primera persona i que ahir vaig corroborar llegint un article de La Vanguardia titulat «Per què les crispetes són tan addictives com la cocaïna?»
Uau.
Al mateix nivell estem parlant. I estem parlant de crispetes dolces o salades? Perquè jo crec que no tenen el mateix punt d'addicció.
Ostres!
Per mi,
mi només existeixen les salades.
Per mi les salades sí que són molt addictives i les dolces hi ha un moment que dius estic a punt d'explotar.
Et satures.
Sí. Embafen.
Després hi ha cinemes, atenció, que ofereixen les dues, una barreja de les dues, que això està molt bé, perquè tu, quan ja tens la boca a punt d'explotar-te de sal, fas el contrast. Sí, sí.
Posen
i el cinema
en tu n'hi
pres, del mix.
A la vida, s'ha de saber escollir.
Ara, no es pot tenir tot.
No pots anar amb dolces i salades. No. Tu has de fer una aposta abans d'entrar al cine i
no sé què dir-te
fins al final.
No sé què dir-te.
A fondo.
A fondo.
Mira, els Estats Units és el país on consumeixen més crispetes i fins i tot, atenció, els microones tenen el botó popcorn perquè les crispetes que et fas a casa et quedin tan bones com les que trobes als cinemes.
Aquí, funció específica.
Aquí no hem anat tan lluny. Encara.
No.
Tot arribarà.
Aquí sempre les... Perdona, no et vull tallar, però aquí les poses al microones i quan dius, comptes fins a 10 segons i no n'ha explotat cap, consideres que és el moment de treure-les.
Jo he deixat de fer això perquè mai m'han sortit bé.
No.
I és... Va d'uns segons, que es cremen i són impracticables.
Ja no es poden menjar. En el meu microones són 10 segons, en el teu intenta fer 8, potser.
Clar.
A veure què passa.
I tot això us passa perquè no teniu el botó popcorn.
Popcorn. Clar.
Que després passa allò també que queden molts grans de blat sense explotar.
Sí.
I et trenques, et queixar els dents...
Escolta,
que és
tornem,
el que tenen les addiccions.
Tornem a això que ens vols parlar.
Vols dir? Perquè de les crispetes ho trobo molt interessant. Avui...
Tira, que si
mira,
no...
Mira, seguim amb aquest article que argumenta que les crispetes activen mecanismes de recompensa que en generen un estat de felicitat. Els experts proposen substituir-les per fruits secs, sense sal ni mantega, per tant, no funcionarà.
No, fracàs.
Les úniques solucions reals per aturar aquesta gustosíssima addicció són no anar al cine o demanar el cubell petit en lloc del gegant al bar del cinema.
No.
I quan s'apaguin les llums de la sala, ja ho sabeu, en la més deliciosa intimitat, agafeu aire i deixeu-vos endur per aquest plaer hipercalòric. Hipercalòric, per cert, Feijóo segueix encara a hores d'ara, Feijóo, sense ser president.
Feijóo.
Anirem actualitzant la informació.
Per favor, que és aquesta meravella.
Veus?
A veure, per favor.
Veus com ho diuen allà, a Galícia?
Feijóo. S'assembla una mica al crit del cèrvol que explicava...
La brama
del cèrvol.
Acaba amb un...
Estaria molt bé que Feijóo acabés així als seus discursos al Congrés.
Algunes vegades ja es penja, com així. No final de paraules, sinó dins de la frase.
Perdoneu, però el que està escarxofat... Bueno, el que estava escarxofat aquest matí era Pedro Sánchez, la banqueta.
Que...
O sigui, s'ho mirava de reull, però...
Tu diràs.
De sobrat, actitud de sobrat.
I anem d'estar aquí perquè hi hem de ser, però...
Ai, Déu meu. En fi, les llums de la sala... Tornem a la realitat paral·lela de la Harker, perquè les llums de la sala que s'apaguen i les del recinte de Gran Via, Marta, que s'encén... No entès aquest... Com seria això? Què vols que et doni pas?
Doncs que s'apaguen les llums del cinema perquè puguem gaudir de les crispetes
maco.
S'encenen les del recinte de Gran Via perquè avui obre les portes l'alimentària Foodtech, aquí a Barcelona,
Una fira transversal dedicada a màquines i tecnologies dedicades a la producció i conservació d'aliments i begudes. Ah. És fascinant.
Ai.
Espera, per exemple, hi ha... màquines de conservació... O sigui, no són aliments tecnològics.
No és el que ens pensàvem.
No és nanorobòtica l'aliment.
No, no són crispetes robotitzades que t'entren a la boca directament automàticament.
Ja n'estic agafant.
Que també.
O que es fan quan te les poses a la boca. Te les posen i que facin com un petacetes.
Boníssims.
Això estaria bé,
hi ha gent que se'n posa moltes a la vegada i després t'explotaria potser la boca.
No podries tancar-la.
Xerrades, potser us poden interessar, d'aquest alimentari a Foodtech. Vertical farming.
Ai, què és
això?
Això
vendria a ser...
Grangeria.
Grangeria vertical.
Grangeria.
La valoració dels llegums i la fruita seca.
Interessant.
Per ser si és interessant.
Ho trobo important.
Una que m'ha agradat molt, planta de biogàs en escorxador.
Ho aprofites tot.
Sí, sí. O res. Explota. O precisió suïssa en la detecció de patògens per assolir l'excel·lència.
Home, interessant.
Per cert, dir-vos que el país convidat a l'alimentària Foodtech no és Suïssa, amb això de l'excel·lència potser ens hi podria fer pensar, sinó que és Mèxic. Un país que posarà llum i color a una fira que quan l'hem llegit el nom ens ha fet molta gràcia, però després quan desgloses una mica quins temes s'hi tocaran...
Una mica avorridot.
Una mica grisot.
No, sí. És que em dic, llàstima, és interessant. Em semblava que era graciós, però no, és interessant.
Però no. Va patentar, per cert, a Mèxic, el pa que tothom... que tot ho embolcalla, que són les tortites de blat, i que ha fet fortuna a la ciutat de Barcelona, a Mèxic, on ja hi ha més restaurants mexicans que caixers automàtics. No sé si ho heu...
és totalment cert, això,
sí,
eh?
Sí, sóc molt fan d'aquestes tortites, eh?
Bo.
Boníssim.
En fas, a casa?
Tu no vas sopar mexicà?
Sí. I dinar, avui també.
I dinar també.
Sí, per celebrar-me a casa l'alimentària Foodtech.
Ah, molt bé. Ara ho entenem tot. Ahir va dir, avui faré sopar mexicà, no, ens vam quedar una mica estranyats. Te'l fas tu, Marta? Sí, sí, me'l fa jo. I aquest matí diu, heu vist aquesta fira alimentària Foodtech? Ara comencem a lligar caps. I demà veurem que fa una ponència.
Sabeu què he dinat?
Tortites.
Clar.
Sí. Amb crispetes.
I berenaràs?
I crispetes no?
També.
Prenaré, sí, una enxilada, una cosa del gènere. Feijó, per cert, que segueix sense ser president. I els que seguiu al sofà amb les crispetes, mira'l.
Cada cop és més llarg.
S'està desmaiant.
Però s'està prenent una margarita, no?
Com a mínim.
Amb molta tequila, sí.
Sí,
porta tequila, la margarita?
Sí, senyora.
Sempre. Bon, n'hi ha sense, eh?
No,
no comencem amb aquesta.
Sí. Virgin margarita, que seria l'opció sense alcohol.
No
tinc cap mena d'interès.
Bueno. Acabem, Marta, amb una notícia, dius, de temporada.
Sí, perquè no sé si som prou conscients que ja han començat dues temporades. La primera és la temporada de calendaris d'advent.
Ai,
que si
sí.
Aneu al vostre supermercat en veureu ja les estanteries. I si us interessa comprar el de Kinder, el de xocolates Kinder, compreu-lo ja, perquè la setmana que ve s'haurà esgotat a tot arreu.
Sí, s'esgota molt ràpid, aquests.
Són els que estan més buscats.
Escolta, i ara s'han posat com molt de moda de calendaris d'advent, però d'altres, de tot, que no sigui menjar.
De perfums, de tot.
És molt divertit. Vull dir, el calendari d'advent és una de les coses que més bon record em genera des de petiteta. Vull dir, arribar... Et feia molta il·lusió passar el mes de desembre. Això s'hauria de fer tots els mesos, perquè costa hi ha èpoques de l'any que costen de superar.
Una sorpreseta al dia, eh?
Sí.
Això està molt bé.
Mira, l'altre dia una mare m'explicava que ella el que fa és un calendari d'advent artesà i el posa a les escales de casa, que tenen justament 30 escales, diferents regalets. Llavors, cada dia que passa, els nens... agafen un regalet diferent.
És preciós.
També és bonic.
Bons veïns.
Tens feina tot l'any.
Bons veïns no,
preparar-ho.
Que s'ho fa ella sol a casa seva.
Ah, pensava que li feien
els veïns. No viu en comunitat. Home, llavors aquests veïns són molt guais.
Home, tenir una casa amb una escala de 30 esglaons...
Tampoc. Potser del primer pis al segon pis.
Ja està, ja ha sortit la...
És que és dia
a la banda.
I surt ella.
És que és passar la castanyada, que no l'hem passat encara, però és passar...
Ho tens aquí.
Ara el cervell m'ha patat una mica, dic, no hem passat castanyada. És, ja ve la Maria Garey, eh?
Sí, sí.
Però escolta, amb unes castanyes a banda i banda i les tira.
Abans de les castanyes també venen els bolets.
Clar, això us deia, que ja comencem temporada de calendaris d'advent i també l'esperadíssima temporada de bolets. Aquesta és la sintonia del mític programa Caçadors de Bolets amb Òscar Dalmau. Boníssim.
Boníssim.
Amb la tardor, com sabeu, baixen les temperatures i arriben les pluges, la combinació guanyadora de la tradició boletaire. I és que els bolets arriben per repartir il·lusió al sotabosc dels nostres espais naturals, camagrocs, rovellons, ceps... Són molt bons, però no costa res recordar que alguns bolets també tenen la seva cara fosca.
Ai, ai.
Però aquests bolets no es troben al bosc.
Espera't.
Ui, 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 candela.
Una cara fosca, de fet, d'una foscor infinita, que és on es troben, pobrets, tres dels convidats a un dinar que es va celebrar a Austràlia. El plat estrella de l'anfitriona per l'ocasió va ser filets Wellington,
ai, ostres,
acompanyats
bo, eh?
d'amanita phalloides,
com?
Que és el bolet mortal. Desglossem una mica la història.
Per favor.
L'Erin Patterson, que és nom de dona, eh?
Patterson.
L'Erin va convidar a dinar a casa la seva família, els sogres...
Ai, això acabarà malament.
La germana de la sogra...
Això acabarà malament.
I el marit. És un, aquest ja et ve per defecte, vull dir, el tenia allà, aquest no el va haver de convidar.
Jo crec que hauríem de canviar la sintonia i posar crims.
És que
anem per aquí.
Anem per aquí, això, eh? Te veuràs.
No va dir que fessis spoilers, però és que ja està tot dit. No, és que convida una dona.
Però ho has dit tu, eh?
Els sogres, la germana, és que això...
Totes les paraules clàusules i tu. Bolet mortal.
Bolet, clar. Sí, sí, clar.
Sogres,
germana.
Potser sí que és veritat que m'he delatat. He d'aprendre una mica de Carles Porta.
No era gaire difícil, però escolta, explica'ns-ho.
També és veritat que heu lligat caps molt ràpid. Va, menys d'una setmana després d'aquest dinar, tres dels convidats havien mort i un quart ingressava a l'hospital amb problemes greus al fetge. Per tant, aquí... Això és el que els hi va passar pel cap després de provar aquella mena de fricandó. El quart era el marit de la cuinera, que dos mesos després, és a dir, avui, ha sortit de l'hospital i tot apunta que de moment ha preferit fer els àpats al restaurant de sota de casa, pel que pugui passar.
Home, és un gasto, però t'assegures seguir viu, en principi.
Exacte, t'hi va la vida.
T'hi va
la vida. Per la seva banda, l'Erin nega haver... Clar,
ella està viva.
Sí, sí.
Home,
sí. Un moment. Clar. Fa aquest dinar per tothom i ella no menja.
Clar, es pren l'antídot abans.
És que això és sospitós.
O potser fa allò de fer un gotet d'oli, que diuen que fa una capa protectora.
La pel·lícula.
Clar, perdoneu, ella ho devia saber.
No
ella
esteu
ella
escoltant quan parlem.
Sí, sí.
La reverberació sospitosa.
És que no m'hi sigui jo, què passa?
Però perquè ho hem posat ara.
Ja està.
Per la seva banda, com dèiem, l'Erin nega haver matat els seus familiars a consciència. Diu que no tenia ni idea que els bolets que va fer fossin perillosos i que li sap molt greu el que va passar. Està arrepentida. Sí. Per tant, des d'aquí, ara que comença la temporada de bolets, molt de compte si els propers mesos us conviden a dinar el diumenge i us serveixen un fricandó que desprèn un fum verd fluorescent. Sospiteu.
Primera pista.
Sospiteu. Marxeu corrents, tanqueu-vos al primer cinema que trobeu i enfonseu el cap en un cubell gegant de crispetes cruixents.
Ja estaria.
Ho fareu o no?
Home, per favor.
Tot el que t'ho diguis, Marta.
Ho hem de fer. Anem cap al que l'Uri no es pot treure del cap.
Ui.
Sí,
silenci,
per favor.
Silenci a la sala. Anem-hi.
Feijó.
En 8 minuts ens situem al punt de les 3 i, Francisco, com ho tens? A veure.
Ara no em puc treure del cap el feijó aquest, sí, però no era el tema. El tema d'avui no és que jo no me'l pugui treure del cap, és que estem parlant de l'obsessió més ancestral de la humanitat, Mercè, que és la colonització de l'espai i de les profunditats oceanogràfiques.
Ara estem sota l'aigua.
I a l'espai, a la vegada.
A la peixera d'aquí de l'aquàrium.
Escolteu.
Hi ha un excés de bombolletes en aquest aquari.
Glop, 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 glop.
Això ets tu?
Sí. No. T'anava a mentir, però...
El Kubrick.
Però, un moment.
Glop, 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 glop.
Harke...
No sé què dir-te.
Sí, no, vull dir, tu eres la que controlaves l'Uri que no fes aquestes coses.
Se m'ha escapat.
Ha anat a la cuina?
Suposo.
Ho ha gravat
a la cuina. Sí, aquest matí també tenia un problema al braç, amb una picada de mosquit.
Podríem parlar d'això,
de fet. I la veritat és que he perdut el focus.
Clar, el Candela i el Ferran mirem cap allà... Bueno, jo crec que aquests bolets, que ens explicaves ara...
no sé què has fet, però n'hi has donat alguna a l'orí.
Ai, Déu meu. Bueno, escolta, bueno, fa notícia.
Sí, home, que, no veieu, no? Que és com l'espai i les profunditats oceàniques
a la vegada. És un maridatge perfecte.
Tot junt.
És un maridatge perfecte, està molt bé.
Ho il·lustra perfectament. Va.
Perfecte.
Però dius glob?
Glub, glub, glub.
Ah, com de l'onomatopeia d'enfonsar-se.
De les embombolletes.
Està molt bé.
Això.
Glub.
És que ens ve, com en ella el dit, perquè avui dimarts 26 de setembre arrenca a Marbella el SUTUS.
SUTUS.
Space and Underwater Tourism Universal Summit.
Carai.
Sí? O que és el mateix, la cimera universal de turisme espacial i subaquàtic.
Molt més interessant que l'alimentària Food Tech, però de lluny, eh?
És un esdeveniment obert a tot l'univers, com diu el seu títol, i que, com ens explica el portal 20 Bits, el evento sobre turismo espacial y subacuático más destacado del mundo y el único en su categoría.
O si diu això, és que si diu...
No menteix.
No,
no menteix en absolut. Tenim participants de primera línia, com ara la NASA.
Això deu valer calés, eh, en aquest festival.
Tu diràs. La japonesa JAXA.
No la conec.
I també d'altres, potser menys vistoses, com ara... L'Agència Espacial Espanyola, que és de recent creació. La colombiana i la de Bahrein.
A la catalana no l'han convidat?
No l'han convidat.
Amb el nostre...
Amb l'Enxaneta.
Exacte, amb el nano poeta. Sí.
Manut i l'Enxaneta. No? Potser és per això que no ens convida, perquè posem uns noms. I ja sé que els noms els han triat els nens.
A mi m'agrada molt,
surt,
això de l'Enxaneta.
A tu t'agrada? Però no et dona caché. Catxet.
Però no dona catxet.
Catxet.
Menut i Enxaneta.
No és un nom heroi.
No, perquè a mesura que em vagis enviant a l'espai, envies l'acotxador, els dosos, els quarts... I llavors
I al final és un Transformers i fan un castell a l'espai.
I que arribes,
ostres,
aquí a la Terra, és preciós.
Jo trobo que també és maco.
Sembla bonic, sí, bonic, sí, però no és
èpic. Hi ha un esquelet al terra, allà. Que avui ja veuràs. A veure, continuem.
I també tenim una sèrie d'institucions que semblen tretes d'un còmic de Mortadelo i Filemón, com són la Universitat Internacional de l'Espacio.
Ah, carai.
Que tu li poses Universitat Internacional a qualsevol cosa, de l'enciam, per exemple, i ja té també catxet.
Això existeix.
Això és de debò, eh? La Societat del Turismo Espacial.
Carai.
I l'Agència Suïssa de Turismo Espacial, que no sé què hi pinten els suïssos aquí.
Tots podrien ser títols de novel·les com de terror, no? O de misteri.
Sí, home, colaria. L'Agència Suïssa de Turismo Espacial.
Clar. Ostres, sí.
El compro.
Sí, sí.
Però no, fem broma, perquè Espanya, a part de ser la seu d'aquest congrés, és un dels països que col·labora amb el famós projecte Artemis, que n'hem parlat aquí. Poca broma. I a nivell subaquàtic comptarà amb la participació de Lola Higueras, que és la primera arqueòloga submarina d'Espanya, coneguda, segons el portal 20 Bits, com la Indiana Jones de los Mares.
És aquesta senyora que hi ha aquí? Maca. Sí. Fotografia?
Sí, sí.
No sé si ahir vau veure el piromusical per la tele.
No.
No, ningú? No. Doncs, però, durant el piromusical, perdona, Eroi, que t'interrompi.
No, per favor.
Has posat aquí una imatge d'aquesta senyora, sí. I em recorda una mica les imatges d'ahir del piromusical, que quan sonava, per exemple, una cançó de la Rosalia, la sobreimpressionaven a la pantalla, com ara han fet amb la Indiana Jones de los Mares, i quedava molt estrany. Com amb una mena de difuminat...
Vols dir que
no lligava gens amb l'estètica del piro musical.
Però vols dir que la Lola Higuera en aquesta fotografia no està davant d'aquest port,
sinó que
és un croma.
Jo crec que això és real, però m'ha recordat...
De totes maneres, el que m'impacta més a mi, perdona, no és si és un croma o està col·locada, sinó que la Indiana Jones de los Mares està lluny del meu imaginari d'Indiana Jones, que per exemple, tots tenim...
Perquè l'has agafat en un moment de lleure.
Però espera't, sí.
Vull dir, si em dius que és la meva tieta Antònia...
Però més està un
port nàutic.
Però trobo que sap... O sigui, s'hi posa bé la foto.
Molt. Vull dir que és la foto que estava en el portal 20 Bits, eh? No ho he tret jo, vull dir.
Però veure un moment, també és veritat, està el port nàutic... No és on t'imagines, tampoc, que puguis anar a descobrir però grans misteris subaquàtics.
On tens el vaixell aparcat?
L'Indiana Jones a qualsevol illa tropical del Pacífic.
Bueno, l'Indiana Jones es tira al mar directament.
No?
Anem
al moll de l'os, perquè aquí se'ns ha promès turisme espacial i subaquàtic. Un dels punts forts de la cimera són els vols suborbitals, que prometen experiències sostenibles i accessibles a l'espai.
Segur, mare meva, segur.
És el cas de la companyia espanyola Hello Space, que oferirà vols comercials a l'estratosfera de missions zero.
No m'ho crec.
Saps què seria de zero missions? Que no hi anessin.
Clar.
Exacte.
I zero missions, també, especial. També. Ja ho lliguem tot. Després tenim Fabien Cousteau, net del mític oceanògraf Jacques Cousteau.
Home.
Que ens presenta el seu projecte de l'estació submarina Proteus, emulant l'Estació Espacial Internacional. És un centre de dades amb suites privades, carai, laboratoris i un hivernacle submarí.
Xulo.
Que això ha de ser maco de veure.
Molt.
També. No sé, pues cultivar algues i poca cosa més.
Enciams marins.
El que més m'ha xocat és el projecte de turisme per antonomàsia, que és, cito textualment, un hotel espacial con vistes a la Tierra.
Xulo, xulo.
Però això per quan és?
Pel 2027, en principi,
és per aquí, eh?
És a tocar. Però us imagineu un hotel a l'espai sense finestres, o sigui, sense vistes?
Com que sense vistes?
Clar, ells diuen, com, ells matisen, com vistes a la Terra, però és
no,
que,
home, perquè...
dic, per poca finestra que tingui...
No, Uri, perquè potser et donen, en comptes de vistes a la Terra, o sigui, és el mateix que fas en un hotel i et diuen
interior.
Vistes a la muntanya o al pati interior. Clar, potser aquí les vistes són, doncs, la Terra la tens davant i tu estàs mirant
però
al darrere.
Candel, en principi t'orbites i vas donant voltes sí. I en algun moment has de veure la Terra. Si vas orbit...
Sí, ara estic jo donant... Estic intentant orbitar, posar-me posar en òrbita. És possible, és possible.
Mira, l'estació Pioneer, que és com es dirà, comptarà amb un...
Pioneer. Per nom de estació és xulo.
Comptarà amb un sistema de gravetat artificial que favorece una major accessibilitat per al turisme, perquè si no tens gravetat allà, allò pot ser una mica... Bueno, el que es coneix com campixa rellisca, però relliscant a l'espai, perquè, clar, tot va volant.
I ja no tornes, eh? Clar.
Tindrà una capacitat per 24 hostes i 4 tripulants que inicialment podran gaudir de 4 dies a l'espai. Després, es preveu que augmentarà a 15 dies i a 400 persones.
Coroi.
No està gens malament. Segons l'arquitecte del projecte, nuestra meta es que en unos 10 años unas vacaciones en el espacio no cuesten más de 10.000 euros.
Ostres, tu.
Doncs és barat.
Però si ja no podem pagar lloguer,
sí, on vas
bueno,
a parar 10.000 euros.
En principi, 4 dies 10.000 euros,
jo
però
només
vas
us...
a l'espai.
Sí, sí, jo només us diré que fa 2 dies uns es van posar sota el mar, eh? Que anaven...
Ai, sí.
Eh? I allò també era molt car i no va acabar
no
gaire
va acabar
més.
Bé.
Baratíssim, a mi sembla. Em sembla molt barat.
A veure, per rematar la notícia, aviat... perquè jo ja no em puc treure del cap, això.
Veig que és, igual no us surt a compte a vosaltres,
no,
aquesta
sí,
secció.
Sí,
a mi sí que em surt a compte, però
som,
vosaltres
som
us quedeu
tot.
Amb el tema. Aviat els nostres fills podran fer el viatge de noces a l'espai, amb la mateixa facilitat amb el que nosaltres viatgem a Mallorca, que a la vegada, si us recordeu, és com el destí per exòtic que van triar els nostres avis per anar a celebrar la seva lluna de mel.
T'has quedat a gust, eh? Ja estàs
no
bé.
No saps com, Mercè.
Has fet de sobre. Doncs mira, ens anima.
Fa més bona cara.
Ens anima que l'Uri
sigui bé.
Va,
gràcies,
dos minuts
companyes.
Que passen de res. De les 3 del migdia, marxem a publicitat. I a la tornada, com sempre, la penúltima hora de fabricació pròpia.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Com ja sabeu, la penúltima hora de l'actualitat també té cita cada dia al Fabricació Pròpia. Connectem aquesta hora, de fet, amb en Buffalo George, tot un clàssic ja del programa, dins de la bodega Pepeta del barri del Ferro de Barcelona. Què tal, Buffalo? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molta calor.
Mira, si em veiessis a mi, Buffalo, ara jo ja no sé, ventant-me amb els papers, perquè no vull que això tampoc sigui...
T'has posat a davant meu, m'ho imagino.
Que sí? Mare de Déu. Buffalo, resultat del Mallorca-Barça d'avui?
1-3,
eh? Va.
Sí.
Apuntem, eh?
Va. I del Girona-Real Madrid de dissabte?
Sap greu, però empataran.
Empataran. A quant?
A un.
1-1, eh?
Empat. És un empat. Està greu, eh?
No, home, no.
Perquè aquest cap de setmana l'astrologia s'ha ajuntat tot, ha guanyat el Girona i el Barça, ha perdut sí. L'Espanyol, ha perdut el Madrid. L'astrologia està al nostre cantó.
Sí, sí, home, clar que t'entenem. Escolta, si volem anar a veure el Barça a la Pepeta, què s'ha de fer? Perquè és que s'omple de gom a gom, eh?
Bueno, s'ha de trucar amb antelació, hi ha el número del Google, que està ja fixa, vull dir, podeu trucar quan vulgueu, sempre amb una mica d'antelació, 24-48 hores, no hi ha problema per accedir, exceptuant quan juga al Madrid, que llavors hi ha una selecció.
Ah, i com funciona aquest criteri, Búfalo?
Bueno, has d'haver vingut ja, has d'haver vingut. Si ets és el primer cop, no pots assistir.
Ah, bueno, però sempre hi ha d'haver un primer cop, no?
Sí, Búfalo, clar. Ara s'ha d'aprofitar a vindre per ja començar a reservar, que ja ho està fent la gent.
Val. Avui queden places o no?
Avui hi ha poquetes, un parell o quatre.
És poc, això, eh? Ja veuràs, que quan acabem de parlar potser ja te'l tens ple.
Però jo no hi dic mai a ningú que està ple, que vingui.
Molt bé.
El partit el veurà, encara que sigui de peu.
No, i és maco veure els partits així. Búfalo, des de la Bodega Pepeta del barri del Ferro de Barcelona, heu seguit aquest matí el sessió d'investidura de Feijóo o no?
La veritat és que passem una mica de la política, eh?
Ja.
Hi ha poc a dir, vull dir, estan dient tota l'estona el mateix. És molt passat el tema.
Sí, una mica comèdia. Escolta, si els tinguessis tu, diguéssim, què els donaries de menjar per sobreviure tantes hores als diputats que han de fer doncs, aquestes llargues i llargues i llargues sessions?
No sé, molt de vi, perquè no són tonteries. Que beguin vi.
Que beguin vi, però potser en diuen més, Búfalo.
Bueno, però ja ho diuen, sense veure, doncs que beguin.
Ja.
Potser contrarresta.
Sí. Eh? Sí. I de menjar, però, a banda de vi, no els hi pos... per fer coixinet?
Tinc callos,
un plat de callos. Búfalo, George, acabem, com sempre, amb la previsió del temps i el trànsit d'aquesta hora, des de la Bodega Pepeta.
Bueno, ara mateix està tot tranquil, perquè després de lo de la Mercè, la gent està fins als collons, ja.
Ui, Búfalo, no, home, no, però no cal dir xiro, no cal dir...
Ja.
Clar, home, però...
De festes. Estem empatxats de festes.
Ja, això sí que és veritat, una miqueta, eh?
Empatxats.
Sí.
I ara mateix el trànsit està tranquil. Ara està tranquil.
Està tranquil. Matí tranquil. Migdia tranquil.
Tranquil.
Fantàstic. Búfalo, et veiem tranquil. Per tant, és un plaer sempre connectar amb tu. Búfalo, George, endavant, que visca el Barça.
Adéu, Mercè. Adéu.
Viva el vino!
Estàs escoltant... Fabricació pròpia, a Ràdio Estel.
Què? Hem d'aixecar això?
No, jo...
Candé.
És que ja t'està guarnits.
Ens hem amb el Búfalo. Candé,
candé.
És com molt greu, no? Hem de pujar cap amunt. Va,
on ets? A què? Era com molt...
Ho havies de fer amb el to de...
Alegre.
Sí. Saps que tens aquella altra...
Això que té l'oportunitat de la treu,
eh?
Avui he fet xerraires, eh?
I tu que no tens ganes de xerrar?
Jo sí, jo estaria xerrant tot el dia.
Voleu saber on vull anar, jo, però...
Sí, perdona, Candela. A veure, repassem... avisem els oients que amb la Candela fem les notícies vintage.
Sí, això vol dir que viatgem a un 26 de setembre, com avui, però de fa molts anys, en concret de 1901. Era dissabte i ja s'anunciava el sorteig de Nadal. O sigui, la Maria Carey, d'aleshores, ja estava, ella, sortejant el... Sí, exacte, ja hi havia el sorteig de Nadal.
Cobrant royalties, ja.
I es podien comprar pianos a terminis de 5 duros mensuals.
Ostres!
Que ho he trobat bastant
durant 100 anys.
No et diu quants terminis, mira, la Maria Carey. I, a més, sortia a la llum la història verídica, atenció, d'una serpiente grande i d'un cerdo pequeño que assegurava sorprendre el lector.
Explica'ns-ho, això.
Una història en la que se demuestra, como no siempre, que las fieras más temibles vencen a los animales temibles.
Uau.
La construcció està difícil, eh? En la que se demuestra, como no siempre, sí. La clau.
Que passa al contrari del que veiem que ha passat,
exacte.
No?
Què és més temible, la serp o el porc, en aquesta història? En principi, si tu et diuen una serpiente grande i un cerdo pequeño...
Clar, jo he pensat que no tenia res a fer-hi, el porc.
Exacte. Però ja us he dit, ja us he dit que...
hi haurà gir de guió.
Assegura sorprendre el lector. La història comença explicant que un domador de feres de la ciutat de Nova York va observar un dia que l'última serp boa que tenia havia mort la nit anterior.
Pobreta. Ai.
El domador no tenia clar si era por frío o nostàlgia.
Ai, que no era morta.
Que estava de parranda, no?
Què és aquest criteri tan...
Frío o nostàlgia, que són, es veu, els dos motius bàsics pels que es morien les serps boes a l'any 1901.
Nostàlgia.
Ara ja moren d'altres assumptes, però aleshores era frío o nostàlgia.
Sensibles, les serps.
Són sensibles.
Clar, no hi havia internet, no tenien Instagram, ni
podien mirar les fotos de la família.
Bueno, a veure, estaven a Nova York i tenien nostàlgia d'allà on vivien, del seu lloc d'origen. El domador, aleshores, va escriure a un senyor que tenia serps i li va demanar que n'hi enviés tres per correu. Volia tres pitons, les més grosses que tingués. El típic enviament de correu que pagues a contrarreemborsament, perquè si no t'arriben les pitons com tu les demanes, doncs no les pagues. Les tres serps pitons les van pujar en un vaixell des de Singapur, direcció Nova York, i el capità de vaixell, que no les tenia totes, imagineu-vos vosaltres, carregant tres pitons d'enorme.
Millor no saber-ho, aquestes coses...
Doncs ell va decidir que a cada capsa, on hi havia una pitó, se'ls hi posés menjar abundant per evitar que sortissin a mitjanit a fer una expedició entre els passatgers.
Home, gràcies.
És intel·ligent.
O tancar la capsa on anaven, no?
No, la capsa estava tancada, en principi.
Ja, però ja no se'n fiava.
Si no fos cap sortint.
Però era desconfiat. Era desconfiat perquè era un vaixell alta mar, hi havia... Doncs, a veure, si surt la pitó, ja m'explicaràs tu com ho soluciones.
Sí.
Va posar conills i pollastres a les capses de les pitons.
Ah, perquè ets sujalés, clar.
Clar, però a la serp més gran va decidir que no n'hi havia suficient en posar-li conills i pollastres i va decidir posar-li un porquet.
Ai,
que por su color... I això és textualment... tot el que es digui en castellà sempre és textualment del que hi havia al diari. Diu que por su color rosado, aire inteligente y vivo, resultava verdaderamente simpático.
Ai.
O sigui, us heu d'imaginar un porquet guai.
Tu que ets el més mono, cap a la capsa amb la serp.
Era rosadet i con aire inteligente y vivo.
És que no són pas tontos els porcs.
No, són molt intel·ligents, però a mi...
Si però rosadets... no fan cara d'intel·ligents.
No, però mira, és el vell truc.
Més o menys com els humans.
Sí, també és veritat.
Som rosadets, a vegades alguns són intel·ligents i tampoc tampoc en fem cara. I aquí el periodista que redacta la notícia explica que automàticament el porquet, quan va veure que estava tancat en una capsa... És una notícia, no és un conte, el porquet, quan va veure que estava tancat en una capsa amb una pitó més gran que la Sagrada Família, va començar a mostrar una profunda inquietud, lo cual comprenderá el menos miedoso de mis lectores si por un momento se ponen en lugar del cerdo.
Claro. Yo lo comprendo.
Sí, o sigui,
i no en diria inquietud, en diria...
Jo en diria pànic, terror.
Sí. És que tu creus que et mengi una pitó?
És que no entenc res. Perquè aquesta capsa, és a dir, no era tancada, sinó que es podia veure des de fora el que hi passava dins.
No, el tema és una capsa tancada amb una pitó. La carreguen amb un vaixell que va de Singapur a Nova York. Aleshores, el capità diu, a mi això em fa por, aquestes pitons són molt grans, que no se m'enfadin, jo hi poso menjar a dins.
Doneu-li de menjar.
Obre la capsa, com si fos una peixera, li deixen els pollastres, els conills, el que sigui, i amb una, el de la pitó més gran, decideixen deixar-li un cerdo rosadito con cara d'intel·ligente.
Ai, aquí passarà algú.
El simpàtic.
El simpàtic. I tanquen la capsa.
Clar, però bé veuen que el porc estava...
Un forat perquè respirin.
En el moment que el deixes, Marta, tu ja veus que aquell porc està començant a fer una cara de dir, no estic entenent res.
Que s'esperaven.
Home,
bueno,
que acceptés.
Doncs llavors, el periodista el que diu és que va mostrar profunda inquietud, el cerdito, com faria qualsevol persona humà. Clar. Però a poc a poc, el porquet es va anar... Jo és que aquesta història és llarga, eh?
No, però a poc a poc, és interessant.
El porquet es va anar tranquil·litzant perquè la serp pitó dormia tot el dia.
Bé.
I per què dormia? Us preguntareu.
Perquè
és la mateixa pregunta que vaig fer. Però el periodista ho va respondre molt ràpid. Diu, perquè quan una serp pitó es posa a menjar, menja de veritat. Le gusta comer mucho y bueno. Un antílope, un ciervo, un buey, un hombre...
No s'està de res.
Un hombre. Un hombre. Pero en cambio tiene las digestiones tan lentas y tan laboriosas que tras un banquete suculento permanece semanas enteras y hasta meses en estado absoluto de inercia, de la que no sale hasta que la digestión se ha verificado por completo.
Mira com estic jo.
Exacte. O sigui, com la Mercè. La Mercè és la pitó, nosaltres som els tres porquets, i aquí els únics que parlem i estem inquiets som nosaltres, i la Mercè està molt tranquil·la. Doncs el mateix que la pitó. La pitó no es movia i el porquet estava allà. Els dies van anar passant i el porquet aquest, clar, cada cop estava com més tranquil, no? Perquè deia que la Pitó, l'únic que es movia d'aquella capsa era ell.
Va baixar la guàrdia.
I, de fet, amb ell li donaven menjar també el porquet. Per tant, quan la Pitó es desperti, doncs ja...
Mira com acabarà això.
Perquè la cuca reptiliana, de moment, estem en que no es mou. Fins que un dia el porquet va començar a tenir gana. Clar. Amb ell li s'ha de menjar, però menys.
Ai, què farà ara el porquet? Oh.
Portaven dues setmanes al vaixell i el porquet ja en tenia prou de menjar el que li posaven i va pensar que havia de saborejar algun plat extra. I clar, com que estava tancat en una capsa, Marta, el que dèiem, l'únic menjar que tenia a mà era la Pitó endormiscada.
Ai.
Així que, i cito una altra vegada al diari, olfateó, examinó, escogió el sitio que le pareció mejor convenir a sus instintos de gourmet y se cortó con sus dientes un magnífico pedazo de vientre de pitón. I quan l'endemà, no feu aquesta cara, que és una pitón, o sigui, sí, era un porquet.
Home,
fins fa dos minuts estàveu tots molt preocupats
per
el porquet i ara
esteu
preocupats per la pitó.
Sí, és que empatitzem amb la, amb la víctima.
Exacte. I quan l'endemà el capità va anar cap a la casa, cap a la capsa de la pitó, a veure com estava, operació que feia regularment, es va trobar amb un porquet més gordet i amb una pitó en forma de formatge gruyère. D'acord? Perquè li faltava mossegadetes, trossets.
I no hacía cara de satisfecho el cerdito, perquè era com obrir la caixa i dir merci, capitán.
Ah, feia cara de... jo sóc el millor, m'entens? Aquí m'he carregat.
Aquí.
Exacte. I és que, segons explica l'article, quan els espanyols van anar a Amèrica, van portar porquets. I es van observar que aquests es menjaven les serps més petites. Pitons no, però més petites
sí. Més petites sí.
Del que es pot com deduir, això ho deia l'article, que el porquet tingués bon paladar per les serps. Vull dir, en el final...
No li venia de nou.
No, era hereditari. I en els seus gens deia, calla, fota't aquesta serp, que potser és bona, saps?
Bon paladar.
Sí. La notícia acaba explicant que un savi francès, perquè, clar, el periodista també se'n fa creus...
Un savi,
Un savi francès. O sigui, citem que si la gent que se'n va a Amèrica, citem el savi francès que es deia Mr. Arnaud, que és...
Arnaud.
No hi ha cognom. No. Vull dir, era un savi.
Hauria de ser monsieur, Arnaud.
Monsieur.
Pues mira, jo li dic mister, vale?
No, endavant, endavant.
Va veure una vegada un porc que es menjava una víbora, el mister Arnaud.
Es veu que té gust de la serp, no? Té gust de pollastre, la serp, eh?
Doncs aquesta, quan va notar la queixalada d'aquesta víbora, va reaccionar aquesta víbora sí, i el va picar el morro, però...
Toma.
El porquet no pareció causar menor daño al marrano, o sea, no el pareció marrano? Causar menor daño al marrano, és el porquet,
el
que
marrano.
Siguió tan bueno pues, i tan pues, sano sí, no. Sin presentar la menor señal de intoxicación. És a dir, que la víbora aquesta va picar el morro del porquet quan el porquet la va mossegar.
I res a fer.
Acció-reacció.
Sí, home, normal.
I el porquet tan feliç, m'entens?
Són superanimals.
Ai, Dios meu.
Doncs res, aquesta és la història. Mira, ja m'ha arribat a l'hora.
No, però ja està bé. Perquè és molt llarga la...
No, en tinc dues més, però us asseguro que després d'aquesta història, que la notícia acaba aquí, jo ja vaig seguir llegint el diari del 26 de novembre de 1901, totes les notícies em resultaven insípides, tristes i avorrides. Vull dir, jo segueixo explicant-vos, però us asseguro que això no se supera.
No, és insuperable.
No,
és insuperable.
Quina seria la moralina d'aquesta història?
Que encara que ho vegis compte difícil, no et rendeixis. Que
mossega.
No, tu mossega.
Treu-les bé.
Que potser l'altre està dormit.
D'acord.
Doncs ens quedem amb aquesta notícia del 1901. Que
1901, 26 de setembre. 1901.
Boníssima.
I a la primera pàgina del diari, vull dir...
Això era
notició. Notició.
No, avui Feijó i el 1901.
I el porquet.
El porquet.
Calla que Feijó no
i
sigui...
I la serp.
Ai, que no hi hagi una similitud al Congrés aquí.
Fem una cosa. Nosaltres estem a l'espera que acabin de dinar, tant al Congrés com al Parlament. I,
com el porquet.
I el porquet. Marxem a publicitat i a la tornada, mira, ben dinats. Amb qui fem la digestió, Harc, avui?
Doncs mira, avui aprendrem a tocar les campanes amb en Xavier Pallàs, que és el director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas.
I deixa'm dir-te una cosa. Aquí, a Fabricació Pròpia, tenim l'autèntic, eh? A Xavier Pallàs. Vinga, fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Hi ha excursions nocturnes a Jarque, aquí al Fabricació Pròpia.
I fauna nocturna, també.
Ai, Déu. Va, 4 minuts que passa d'un quart de 4 de la tarda, ja sabeu que a la Vall d'en Bas de la Garrotxa s'han proposat recuperar doncs, un ofici gairebé desaparegut i un so que és patrimoni immaterial de la UNESCO, és el de les campanes, un element que a poc Jarque ha anat desapareixent del paisatge sonor dels pobles de Catalunya. Mira, sona així.
El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure un campanar veït. Diuen que els...
Ja estem situats. I em pensava que sonaria una campana, saps? Ben
de moment
ben tocada.
Ja som al país petit, que ens, ja ens anem molt. Ubicant. Que ens anem ubicant. Molt. Va, que l'arribada, com deies, dels nous mitjans de comunicació i de l'electricitat, que, evidentment, permeten mecanitzar aquest toc de campanes, doncs han anat relegant aquest ofici, el de campaner, amb pes pràcticament a la desaparició. Per revertir aquesta situació, neix, com dèiem, l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas, que té com a objectiu formar una nova generació de campaners focalitzats en el coneixement de l'instrument i de les tècniques de conservació. El Xavier Pallàs és músic, estudiós dels campanars i de l'ofici també perdut de campaner i director d'aquesta escola que està a punt d'arrencar amb el primer curs. Xavier, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt agraït de ser aquí.
I nosaltres molt sorpresos d'aquesta escola, que avui ens hem assabentat que arrenqueu cursos el 14 d'octubre, si no m'equivoco. Com van els preparatius? Ja ho teniu més o menys tot llest?
Sí, de fet, està tot preparat. Ja fa molt de temps que aquesta escola es va coent a poc, i ara ja estàvem preparats per oferir el primer curs. I la veritat és que hem estat molt sorpresos de la bona rebuda que ha tingut i el ressò, perquè vull dir, en un moment hem acabat les inscripcions d'aquest primer curs. Vull dir que ja estem pensant a veure com ho podem fer doncs, per oferir noves activitats a tanta gent interessada que hi ha.
Uh-huh. Escolta, quants alumnes, i ara ens deies que ja heu acabat amb les inscripcions, ja heu fet pràcticament, es diu, un sold out abans de començar, quants alumnes hi teniu inscrits i d'on venen? És a dir, són majoritàriament catalans o també ve gent de fora de Catalunya?
Mira, el curs té 12 places i, ja et dic, en poques hores s'ha exhaurit i tenim una llarga llista d'espera. Hi ha gent tant d'aquí de la Garrotxa com també d'arreu de Catalunya. Vull dir, hem estat sorpresos fins i tot gent que ens demanava des de Tarragona, no? I vull dir que ens ha sorprès això, que realment hi ha molt d'interès per poder-se formar com a campaner.
Clar, explica'ns una mica a veure de quin tipus de curs serà, si hi haurà, per exemple, teoria i pràctica, perquè ens entenguem, o com seran aquestes classes, aquest curs?
Mira, o sigui, les classes es faran un dissabte al matí de cada mes, són 10 sessions, en total és un curs de 30 hores, en la qual hi haurà una part pràctica en el campanar de Sant Romà de Joanetes i una part teòrica que es farà en el Centre de Cultura i Natura de Can Trona de la Vall d'en Bas. Per dur-les a terme, doncs comptem amb una plantilla. Jo estic molt orgullós dels professors que tenim, perquè realment són persones molt enteses en cada un dels temes que es tractaran. I per tant pensem que la formació que donarem serà de molta qualitat.
No sé si com passa per exemple als que estan aprenent a tocar el violí, que els primers compassos allò els hi costa aprendre que soni bé. No sé si els veïns de la Vall d'en Bas han de patir perquè en les properes setmanes doncs, sentiran aquests repics de campana potser no afinats com haurien de ser.
Bé, intentarem que els alumnes ho facin tan bé com puguin, però també en les primeres pràctiques doncs, hem mediat un sistema doncs, per amortiguar una mica el so de la campana, perquè no soni tan fort. Evidentment, en algun moment doncs, haurem de fer-la sonar tal com toca, no? Però pensem que podem compaginar no? la vida dels veïns amb la nostra activitat, que no hi haurà queixes perquè... Si hem sabut explicar doncs, que realment estem recuperant doncs, un patrimoni material, que és el patrimoni de la humanitat, jo penso que els veïns de Joanetes estaran molt orgullosos no, d'aquesta escola.
De ben segur que sí. Nosaltres d'escoltar doncs, això, aquesta feinada que esteu fent per recuperar aquest ofici, que és patrimoni doncs, cultural de Catalunya i en extensió de tot el món. També et volíem preguntar, no sé si cada campana, és a dir, cada campanar i també cada campana tenen una manera diferent, és a dir, necessiten una tècnica diferent per tocar-la.
Bé, cada campanar és una mica diferent, evidentment, però... Aquí a Catalunya, més o menys, tots tenen doncs, la mateixa estructura i la mateixa posició de campanes. I el que sí que voldria destacar és que les maneres de tocar les campanes no són iguals a tot arreu. A Catalunya es toquen d'una manera i altres regions, tant de la península Ibèrica com d'Europa, doncs es toquen d'altres maneres.
I com es... Perdona, Xavier, com es toquen aquí? I per què sona tan... I sona molt diferent, per exemple, a altres països com Alemanya, per exemple, quan escoltem les campanes?
Sí, la veritat és que no té res a veure. O sigui, com al nord d'Europa doncs, es toquen les campanes més fent melodies, aquí o sigui, l'important és el ritme que es fa i el missatge que donen les campanes. No? I per això han de tenir també, doncs, a part del bas de bronze, doncs, tota la part del jou i dels mecanismes per tocar-los doncs, en molt bon estat de conservació, i és una de les coses doncs, que hem tingut molt en compte doncs, a l'hora doncs, de tenir el campanar a punt, que s'ha pogut fer doncs, bueno, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que de fet és qui és organitza l'escola.
No sé si també és necessari doncs, tenir bona forma física per tocar les campanes, o ja amb el temps s'han desenvolupat tècniques una mica més, doncs, o ens ajudem també de la tecnologia per tocar-les. Com plantegeu vosaltres aquest repic de campanes?
Bé, a veure, pujar en un campanar i tocar les campanes requereixen un esforç, però amb una bona tècnica, sobretot a l'hora de tocar les campanes, doncs realment tothom ho pot fer-ho. Vull dir que no s'ha d'haver anat molt al gimnàs per poder tocar les campanes.
Com comentàvem al principi, Xavier, a més d'ensenyar a tocar les campanes, també voleu transmetre tot el coneixement i el patrimoni cultural doncs, que també s'han transmès al llarg dels anys. Què es perdria si perdéssim aquest ofici de campaner, que em sembla i de ben segur va molt més enllà del sur d'aquest soroll tan característic de les campanes?
Bé, bàsicament, o sigui, amb l'electrificació dels campanars, el que s'ha perdut doncs, és tot un llenguatge que realment forma part de la nostra cultura i de la nostra identitat. Els sistemes elèctrics el que han fet és uniformitzar doncs, els tocs, que són iguals a tot arreu, no? Uh-huh. I aquí, pràcticament cada poble tenia les seves característiques, els tocs. A part, el fet de que no hi hagi un campaner, a part de perdre la part d'aquest immaterial, també hi ha la part material, que les campanes es van degradant amb el temps, si no es fan servir, si no es va fer el manteniment, i actualment a Catalunya moltíssims campanars doncs, estan en un estat de conservació molt dolent. I pensem que el fet que hi hagi campaners amb una formació doncs, revertirà aquesta situació. Moltes de les campanes doncs, són molt antigues i, per tant, tenen un gran valor, tant històric com patrimonial.
Apuntaves, Xavier, que cada poble tenia les seves, diguéssim, la seva forma de fer sonar les seves campanes diferent. No sé, per exemple, si ens en pots posar algun exemple. I també em sembla que doncs, hi havia abans aquests tocs de campanar, doncs anunciaven misses, enterraments... també era diferent això per cada poble?
Sí, amb l'estudi que he anat fent per recollir doncs, els tocs, doncs te n'adones que tots tenen les mateixes característiques, però sempre hi ha alguna variant. Això és normal perquè o sigui, el coneixement dels campaners antigament es transmetia oralment. Uh-huh. Les vegades era de pares a fills. Uh-huh. I, per tant, cadascú feia una mica la seva manera i aquells tocs doncs, s'anaven fixant doncs, a un campanar concret o a un poble concret. I, per exemple, a la Garrotxa mateix, doncs, el toc de festa de Joanetes, uh-huh, doncs, s'assembla molt al de les preses, però té unes diferències, no? I això penso que és molt, molt interessant, doncs, dels tocs que s'han pogut conservar i que tenim constància, doncs, de conèixer-los i poder-los mantenir.
Uh-huh. No sé si aquesta serà una de les assignatures d'aquest curs que arrenca el 18... el 14 d'octubre, volíem dir. Això de saber diferenciar el toc de campana a diferents municipis de Catalunya, Xavier?
Home, això seria molt maco. Poder, amb les 30 hores, serà molt difícil de poder-ho aconseguir.
Això ja seria a nivell avançat, Xavier?
Sí, però sí que el que tenim ganes és que cada un dels campaners, que de fet venen d'arreu, doncs, assignar-li un campanar que sigui pròxim allà on viu, en què doncs, pugui anar fent un treball per anar recuperant tant els tocs com la part material dels mecanismes i quan acabi el curs doncs, estigui preparat doncs, per poder tocar en aquell campanar.
Uh-huh. Apuntaves, Xavier, que heu escollit... Oh, hi ha 12 places, hi havia 12 places disponibles lliures. No sé si per escollir els alumnes de l'escola també heu tingut en compte la seva procedència geogràfica, perquè una vegada hagin aprovat aquest curs doncs puguin, diguéssim, fer tocar les campanes de tots els campanars, o de molts campanars dels municipis de Catalunya, també distribuïts pel territori.
Sí, de fet, a veure, a l'hora d'admetre els alumnes ho hem fet per ordre d'inscripció i la veritat és que no ens esperàvem que hi hagués tanta demanda i ara això ens fa plantejar que haurem d'ampliar els cursos per poder tenir, donar resposta a tot aquest alumnat doncs, que no hi ha cabut. Uh-huh. Vull dir que si hi ha gent interessada, doncs és important que es posi en contacte amb nosaltres perquè així el podem informar de les noves activitats que farem.
Fantàstic, Xavier. Em sembla que en parlàvem també amb tu fa un any o un parell d'anys, que de fet posaves en relleu aquesta notícia, no?, que s'estava perdent aquest ofici de campaner i celebrem molt doncs, que avui puguem anunciar l'inici d'aquest curs que de ben segur doncs, això farà reviure aquesta tradició preciosa que és la del campaner. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Xavier Pallàs, director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas. Felicitats pel projecte i ens posarem en contacte amb tu, Vera, quan acabi el curs, doncs perquè ens facis una mica de balanç de com ha anat aquesta primera fornada.
Moltes gràcies. Doncs estaré encantat doncs, de poder-ho explicar doncs, la nostra experiència.
Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda.
Bona tarda.
Quina passada.
Què et sembla?
Molt xulo.
Escolta, diu, en Xavier Pallàs ens deia que ja segurament hi haurà un segon curs, s'ampliaran les places.
Sí, ja ho he escoltat.
No sé, Mercè, si t'interessaria. Però si t'interessa, truca, perquè això, les places, van que volen,
No et dic que no. No et dic que no. Està molt bé. Per cert, que tenim l'ull posat amb tot el que està donant de si a aquest debat d'investidura de Feijó. Mm-hmm. Ja estan entrant a l'hemicicle.
Ah, sí?
Sí, han dinat. Bé, es veuen bé.
Sí, contents. Sí. Ara és l'hora complicada, per això és aquella hora que et ve la soneta, depenent de què hagis menjat. I aquella nyonya...
No sé si tenim el so. Mm? A veure, en directe. Encara no s'escolta gaire bé res, no? Bueno, estan entrant. Vaja,
mira,
veus?
Mira.
Sí, però és maco aquest so, a veure. Ja està, has vist que maco, perquè...
Preciós, aquest so de fons.
Fa tarda. Va, que passant 2 minuts de 3/4 de 4 ja, està previst doncs, que en breus minuts comenci aquesta segona part, diríem-ho així. Recordeu com ens ha explicat el Toscano, demà, és a l'Estel Mitjans, on ha explicat els companys, tindrà lloc aquesta votació, uh-huh, aquest debat d'investidura de Feijó. Marxem a publicitat? Marxem a publicitat? I a la tornada, justament, sobre aquest debat en volem parlar. Avui tenim moltes ganes de fer l'estrena d'aquesta secció Contrastos, perquè com es viuen, com s'escriuen, com es... el punt de vista que es pugui tenir des de Madrid de les notícies que passen a tot arreu.
Uh-huh. Que aquí les llegim d'una manera i potser a Madrid es llegeix d'una manera molt diferent.
Doncs mira, justament en parlarem d'això amb els companys de la UOC.
Et deixo les imatges del Congreso,
sí,
val? Perquè no perdis el fil, eh?
És que, perdó, mira, i també estan presents els familiars de Núñez Feijóo, que també han volgut estar en aquest dimarts. Tindrem l'ull posat a tot el que passi a la sessió del Congrés dels Diputats, però ja connectem amb els companys de la UOC, això després de la pausa.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tantos años como llevan negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial tal y como prevé nuestra Constitución.
6 minuts que passen de 3/4, com dèiem, amb aquest so des del Congrés dels Diputats. Volem aprofitar els dimarts i oferir aquests contrastos de la notícia, de la informació. Per això ens hi ajuda avui a la UOC i amb ells el que farem també en el dia d'avui és marcar l'agenda mediàtica a Catalunya i ens preguntarem com es veuen, com s'expliquen i com es segueixen aquestes notícies des de Madrid. De la mateixa manera, doncs mira, li preguntem a la Mercedes Blanco, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que ja ens escolta. Mercedes, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mercedes?
Muy bien. Oye, por cierto, felicidades por tu por la Mercé, ¿eh? Mercedes.
Igualmente, parece que somos tocallas.
Totalmente. ¿Cómo lo vives tú este día? Porque mira, esta es una de las informaciones que queríamos compartir contigo, ¿no? Porque aquí, claro, imagínate, llevamos tantas fiestas de la Mercé. No sé qué llega, cuál es lo que llega a Madrid de esta noticia.
Pues mira, siendo realistas, más bien poco, llega muy poco. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota personal. A mí cuando me felicita alguien por mi santo, ni siquiera recuerdo que es mi santo. O sea, que digo, vale, es mi santo. Pero aquí no llega nada de todas esas fiestas que se celebran en Cataluña, que además es una fiesta con muchísimo eco, ¿no? Allí, pues aquí más bien el eco es escaso.
Claro, es eco escaso, pero no se ha llegado nada de que ha habido pues incidentes, Mercedes.
Sí, sí, sí.
Ah, perdona, es que no te escuchaba, ¿eh? Sí, sí, esto es lo que ha llegado, ¿eh?
Sí. De los incidentes, pues no mucho, porque a no ser que sea que hablan de los informativos nacionales con alguna noticia en portada, pues entonces sí, pero como luego las desconexiones territoriales lo que nos hacen es poner informativos con todas las noticias de nuestra comunidad, pues más bien llega poco en este sentido.
Mira, ahora estamos escuchando a Óscar Puente del Partido Socialista Obrero Español, hoy también día, noticia clave del día, este debate de investidura Feijóo.
Bueno, bueno, ha sido, es un día puntero para todos los periodistas y para todos los que siguen el análisis político, sí, sí.
Uh-huh. Claro, con esta particularidad podríamos decir, Mercedes, que a diferencia de otros debates, este debate ha llegado a la calle. No sé si lo veis así también desde Madrid.
Pues mira, yo es una apreciación personal que te voy a decir, porque no soy comentarista política ni muchísimo menos, pero yo creo que es uno de los pocos debates políticos que ha trascendido a pie de calle. Y bueno, pues también un debate que ha trascendido a pie de calle muy polarizado, porque también en la política se vive así, es un debate que está muy crispado y muy polarizado, y a pie de calle cuando yo oigo... en los círculos que frecuento este tema, se traslada también así, ¿no? Con un poco de polaridad, de crispación. Y a mí, no sé, me da un poquito de pena, porque digo, es que tendríamos que reflexionar más sobre el tema, ¿no? Porque estamos ahora en caliente, realmente es un tema que está en caliente, pero yo creo que merece una reflexión más pausada y sobre todo con pues una opinión más formada desde mi punto de vista, pero sí, sí que ha trascendido a pie de calle.
Ha trascendido, y lo que tú decías, Mercedes, nos va a acompañar durante, de momento, a ver qué pasa, ¿no? Parece ser que nos va a acompañar durante tiempo.
Sí, 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 sí. Esto promete ser una saga. Tenemos aquí el primer capítulo y no sé cuánto se va a estirar, pero sí, sí que promete, porque además ahora es el debate de Feijóo. Yo no lo estoy siguiendo realmente porque estaba en otros temas, pero me parece que no va a salir la investidura de Feijóo.
Parece que no.
De nuevo otro ciclo, sí. Y con la investidura de Pedro Sánchez, y volverá al tema. O sea, que es algo que está sobre la mesa.
Uh-huh. Desde la UAC, ¿vosotros os recomendáis a los estudiantes que sigan, por ejemplo, este tipo de debates?
Pues yo es que no estoy encargada directamente de lo que es esta materia de periodismo y periodismo digital, pero yo me imagino que sí, porque la UOC lo que tiene es que tiene esa conexión con la realidad, con todo lo que es, por un lado, el mercado laboral, y por otro lado lo que es la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces me imagino que sí, que lo pautarán como una indicación a seguir.
Uh-huh. Mira, que decíamos que lo estamos siguiendo contigo, Mercedes, todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Como decíamos, estaba hablando Óscar Puente del Partido Socialista Obrero Español. Esto quiere decir, puesto que está hablando él, que Pedro Sánchez no le replicará a todo lo que haya dicho Feijóo. De momento, pues parece ser que el PSOE hará servir a su portavoz, utilizará a su portavoz. Vamos a pasar a otro tema, porque los tendremos de fondo. Que no nos molesten, pero los tendremos de fondo. ¿Qué te parece, Mercedes?
Es un ruido constante, sí, sí. Ahí este ruido lo tenemos durante toda la tarde.
Durante toda la tarde, y veremos a ver qué pasa mañana en esta votación.
Sí, sí.
Vamos a pasar a otro tema, que aquí... La verdad, Mercedes, lo hemos vivido mucho. Por eso te queríamos preguntar, a ver, en Madrid, cómo se ha vivido, cómo se ha explicado esta noticia. Si te digo Rosa Peral...
Pues mira, si me dices Rosa Peral ahora, ¿sí? Sé un poco más por la serie de Netflix, pero no te creas que mucho más, porque, claro, al ver una de las series, sabes que Netflix, el algoritmo te dice cuáles son las series más vistas, y estaba entre las 10 primeras, está, no sé cómo se titula, además no sé si es El Cuerpo en Llamas, que protagoniza Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez,
sí.
Y justo está, creo, que está basado en esto, ¿no?, en el crimen de...
De la Guardia Urbana, de aquí Barcelona.
Eso es. Pero no más, ¿eh? No tenía ni idea. Yo, porque además me gusta, cuando veo una película siempre estoy con el móvil en mano, y entonces se empieza a buscar reparto, película y tal, y es cuando me di cuenta que se basaba en un hecho real, que si no, ni siquiera me hubiera dado cuenta, ¿eh?
¡Ostras! Pues claro, fíjate que aquí lo hemos vivido mucho, porque a través de el podcast y luego también todo el seguimiento que se hizo de Crims desde la televisión, claro, teníamos mucha constancia, ¿no?, de claro. Qué es lo que pasó, porque, claro, pasó en Barcelona, ¿no? Bueno, pasó en Cubellas, que está cerca.
Claro, yo recuerdo que en su día sí que tuvo eco mediático aquí también en Madrid, claro, porque fue un caso, pues...
Muy sonado, ¿no? Por todo, por cómo pasó y lo que pasó.
Exacto, exacto, por los ingredientes, además, por todos los componentes que tenía, o sea, es que además, yo, fíjate, luego cuando estaba viendo la película, digo, ¿cuánto han tardado en llevarla a la ficción? Porque realmente reúne todos esos factores para hacer una serie como, no sé si esta, pero sí que tenía, pues, como muchos elementos cinematográficos, ¿no? Porque parecía que trascendía de la realidad, y en su momento sí que tuvo esa cobertura mediática, pero ahora yo creo que no. Creo que no, que ha sido la serie nada más.
La serie nada más. Pero bueno, pero ¿crees que la gente está interesada? O sea, ¿es un tema que se ha hablado o no? ¿Se ha pasado un poco por encima?
Yo creo que se ha pasado completamente por encima. Esta es mi apreciación personal, ¿eh?
Sí,
yo
sí.
Yo creo. O sea, sí, han visto la serie, pero dudo mucho que sepan que se está basando en este caso de la Guardia Urbana.
Uh-huh. Bueno, ahora si te parece, Mercedes, estas son algunas de las noticias que han pasado estos días aquí en Cataluña, pero, Cataluña, también queremos saber lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo. No sé por dónde quieres empezar. ¿Cuál destacarías tú?
Pues mira, yo te destacaría una noticia que no es de reciente actualidad, pero que tiene sus coletazos, y es una protesta vecinal en contra de la tala de árboles debido a las obras de ampliación de la línea 11 del metro. Entonces, realmente esta protesta fue en febrero, lo que pasa es que se ha seguido, y es una protesta además que creo que nació en redes sociales con el hashtag no a la tala. Entonces, realmente la ampliación de la línea 11 del metro es una solución de movilidad, pues yo me parece que bastante positiva para la ciudad, porque une todo el norte con el centro y el sur de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, hay que buscar alguna solución para pues que todo se respete todo el parque arbolado que tenemos en Madrid, ¿no? Mm. Y entonces, pues surgió un movimiento vecinal de protesta, y bueno, ahora mismo lo han llevado a la Eurocámara para ver qué pasa, que diriman ellos, a ver si se paralizan las obras o no se paralizan. De momento están paradas.
Uh-huh. Ostras, pues, y esto es una de las noticias que decías que pasó en febrero, pero que ahora está ocupando que pues...
Claro, ahora ha vuelto otra vez a la, pues como decir, aquí a la parrilla de salida, porque la Eurocámara lo que ha hecho es, realmente no sé si era la Cámara de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, sí. Lo que ha hecho es pues admitir a escuchar a todo este movimiento vigilado, a sus representantes, y luego pues dictaminará. Me imagino que no es algo vinculante, pero sí que es algo que tiene su peso, ¿no? Que decir, bueno, pues a ver qué es lo que opina Bruselas de todo esto.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes también a través de vosotros a ver cómo acaba. Polémica también en el Festival Brava Madrid. ¿Qué ha pasado, Mercedes?
Uf, lo del Festival Brava. A ver, ¿cómo te cuento? El Festival es que empezaba el viernes y el sábado.
O sea, el viernes y el sábado de este fin de semana pasado.
Este fin de semana pasado.
¿Y cómo es este festival? ¿Qué pues tipo de música?
De tecno y de pop que se realiza, que se ha celebrado en IFEMA, ¿vale? Uh-huh. Es el recinto ferial, no sé si conoces el IFEMA. Bueno, pues el IFEMA, como acababa a altas horas de la madrugada, pues luego para regresar a sus puntos de cada uno, a sus domicilios, había varias opciones, pero el metro no estaba incluido porque está cerrado a estas horas.
Vale.
Lo que se propuso desde el ayuntamiento es que lanzaderas gratuitas de autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transporte, y que llevarían a todos los asistentes, pues a sus domicilios, pero sí a puntos conectados de la capital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa que ha organizado el evento ha cobrado ese servicio entre 8, 10, incluso 14 euros he leído. Y entonces, bueno, pues se ha abierto. Bueno, porque las redes sociales estaban incendiadas con esto, claro, porque decir que era un servicio gratuito, a de repente te dicen que son 10 euros, 14 euros, pues la cosa cambia mucho. Sí, sí.
Sí, no, perdona, no sé si querías añadir algo más de este...
No, pues esto es lo que se ha montado con el Festival Brava, y bueno, pues de momento ahí estamos. No sé por qué el ayuntamiento no sé si ha dicho que va a hacer un expediente informativo. Hombre, algo hará.
Hombre, algo hará, ¿no? Porque...
Claro, sí, algo hará, pero fíjate que esto es, no sé, como los organizadores de evento algunas veces se saltan un poco a la, no sé, como que prescinden de ciertas cosas y luego ponen ellos sus, bueno, pues sus normas, ¿no? Y esto ha incendiado un poco a todos lo que es la comunidad tuitera. Esta mañana estaba hablando de esto, sí.
Uh-huh. Iba lleno, ¿no? Twitter sobre esta noticia,
sí,
pero
sí, sí.
Fíjate que te quería preguntar, Mercedes, porque igual me da la sensación desde aquí, desde Barcelona, que como que porque no creo que fue con el Primavera Sound que cuando se co-celebró, digamos, entre Barcelona y Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Este verano que también hubieron problemas, ¿no? Con algunos autobuses.
Sí, sí.
Bueno, el medio de transporte, vamos.
Sí, sí. Es, por eso te decía que es un punto que siempre da problemas y bueno, no le diría por qué darlos, porque realmente si se estipula desde el principio que se establecen lanzaderas gratuitas, son
hombre,
lanzaderas
claro, es
gratuitas.
Que está,
sí. Y sobre todo cuando lo anuncias en una web oficial, porque la gente se informa antes de ir y sí. Cuenta con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque si a lo mejor no dices nada, pues no sublevas tanto a la gente. Dices, bueno, pues asumo este coste, digo yo, ¿eh? Pero claro, si ya estás diciendo que es gratuito y sí. Luego te cobran un coste que no estaba contemplado, pues esto es lo que enfada un poquito. Sí, la verdad es que sí que lo enfada. Y es verdad que lo que dices, que el Primavera Sound también hubo problemas.
También hubieron problemas, ¿no? En este sentido. Sí. No sé, el Ayuntamiento de Madrid tiene que acabar, ¿no? De trabajar en eso, de estas comunicaciones.
Sí, que acaba, sí.
Déjame volver un momento al Congreso porque se me ha pasado preguntarte. Que creo que es interesante también preguntaros a vosotros. Recordem que la Mercedes Blanco és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC. Està a Madrid. Estàs en Madrid, Madrid capital, sí. ¿No, Mercedes?
Sí.
Esta mañana nosotros hemos tenido el debate política general en el Parlamento de Cataluña. ¿Se ha explicado esta noticia?
Pues yo, perdóname, pero no la he escuchado. Creo que no. Que ha pasado desapercibida, o por lo menos para mí, yo no la he escuchado, ¿eh?
Vale, o sea, no la has escuchado, no la has visto vale, perfecto. No, es curioso, o sea...
Claro, date cuenta que aquí toda la atención mediática ahora la está acaparando todo lo que es la investidura del señor Feijóo. Entonces, todo esto más los debates aledaños que hay a la investidura, que si amnistía, que si no amnistía, que si tal, ¿no? Entonces, todo eso eclipsa a posibles noticias. Y cuando además está el tiempo muy marcado, pues al final hay noticias que se diluyen. Yo, por lo menos, esa creo que no la he oído ni la he visto.
No las he leído ni visto, ¿eh? En el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la cartelera, ¿no? Me parece que querías comentar, Mercedes. Exposiciones y similares.
Mira, yo sé que Barcelona también es una ciudad muy activa y muy dinámica en cuanto a oferta cultural.
Pero... Bueno, tú no sabes aquí en Barcelona cómo se está poniendo de musicales y de teatro.
Sí.
Y la gente animada. Yo no sé cómo se está llevando en Madrid.
Pues, perdona, ¿qué me has dicho?
¿Cómo si el público está respondiendo bien en Madrid?
Pues sí, está. Mira, Madrid está también cogiendo ese pulso que tiene Barcelona, entonces está ofreciendo pues toda una gama de oferta cultural pues muy muy rica y muy variada y además para mí muy muy interesante. Entonces, de toda esta oferta quizá yo te destacaría dos, ¿no? Porque como hay tantas hay que ir eligiendo. Entonces, una de ellas puede ser para mí, que ya empezó este verano, que es la Galería de Colecciones Reales, que está en la Catedral, bueno, el Palacio Real entre la Catedral de la Almudena y lo que se llama el Campo del Moro, ¿no? Uh-huh. Y es una colección que aunque ha habido momentos en los que han estado pues saturados las entradas, ahora sí se puede, yo sí que recomendaría que se viera, porque es una visión y una colección y una exposición de tapices desde el Bosco, a Tiziano, Caravaggio, Velázquez, el Greco, y merece la pena. A mí por lo menos es una de las que más me ha gustado. Está muy bien, la verdad. Y luego el entorno también, arquitectónicamente, es una solución muy bonita. A mí me ha gustado también mucho. O sea, que no solamente es lo que ves, sino es el contenido y el continente, yo creo. Está muy bien.
Bueno, pues es muy interesante. Fíjate que ahora también, mira, yo no sé si computa, sí, computa como cultural. A nosotros aquí, una de las noticias del día también ha sido, bueno, y de ayer la fiscalía acusa a la cantante Shakira, que también te quería preguntar sobre este affair, sí, si me permites, Mercedes.
Esto sí que llega más, porque como esto ya es de celebrities y de aquí hay ya un poco de cotilleo social.
A ver, ¿qué se cuece en Madrid sobre este tema?
Pues, a ver, aquí, sobre todo se está, tenemos pues todo lo que canta Shakira en, bueno, los darditos que tira su ex.
Los darditos.
Todas esas cosas aquí también llegan y se siguen y además se corean, o sea que todo eso sí que llega. Lo que quizá no llegue tanto es lo que me estabas comentando, esta noticia en sí, pero también, porque si tú haces una búsqueda, aparece.
Claro.
Y bueno, pues la gente lo sabe, lo que pasa es que le tira más el lado oscuro o el lado social de la noticia, ¿no? A mí creo yo que les gusta más todo lo que son los enredos de cotilleos entre su expareja y Shakira.
Pero tú crees que por el hecho que sea Shakira, exacto, la expareja Gerard Piqué, ¿en Madrid se celebra más o igual estos darditos o no?
Pues, hombre, depende a quien preguntes. Si preguntas a un madridista en Pedralbes, pues, hombre, lo celebrará más. Pero no, se celebra, yo creo que igual, ¿eh? Además, sí, lo que se celebra, yo creo que lo que... en su momento, cuando salió la canción esta de las mujeres que facturan, sí, no recuerdo muy bien cuál era el título.
De Bizarrap, sí.
Sí, está. Pues, claro, aparte de ser novedosa, lo que se celebró era el ingenio, ¿no? Para, pues eso, para vengarse a través de la canción de, pues eso, de Gerard Piqué. O sea, que eso sí, esto sí que llega, ¿eh?
Esto sí que llega, ¿eh? También. Sí. Y se comparte igual. Tema Rubiales, ya vamos acabando, ¿eh, Mercedes?
Sí, sí, sí. ¿Temas Rubiales? Uf, sí. ¿Temas Rubiales ha dado?
Tenemos, mira... Podríamos estar hablando durante todo el programa, ¿no?
Uf, es que además yo creo que ya cansa el tema, ya cansa, ya produce un poco de saturación, en el sentido de que, bueno, menos mal que ya, bueno, parece que se ha acotado el tema, pero es que era, entre la sucesión de comunicados que había, que si uno daba un comunicado, el otro un contracomunicado, ahora otro comunicado, era un poco como un juego de ping-pong, es decir, no sé muy bien ahora si es lo que estoy leyendo, pero sí que ha tenido muchísima cobertura y también muchísima traslación a la calle. Es algo que la gente ha opinado de todos los colores, de todos los signos, y daba su punto de vista, sí, sí.
Y
ha tenido muchísimo recorrido.
¿Tú crees que continuaremos también, con esta noticia?
Pues, hombre, no a lo mejor con la misma intensidad, pero sí. Tendremos coletazos, claro que sí, sí.
Mira, yo no sé si eres muy futbolera, Mercedes, pero es que, claro, yo creo que este fin de semana pasado en Madrid vivisteis un derbi fuerte.
Sí, yo no soy nada futbolera, te he de decirte.
¿Y qué cobertura se le da a un tipo de derbi como este? Estamos hablando de Atlético Madrid, Real Madrid.
Pues muchísima, una cobertura, muchísima.
Todo el mundo pendiente, ¿eh?
Claro, claro, claro. Además, bueno, son dos aficiones tan distintas. Yo no soy nada futbolera, pero claro, yo convivo con gente que sí que le gusta mucho el fútbol, y además, pues lo que te decía, son dos aficiones tan distintas, tan afrontan pues lo que es el ideal del fútbol de una manera tan diferente, que al final es que sus partidos están cargados de electricidad, sí, sí. Hay mucho, aquí se vive con muchísima intensidad, sí.
Se vive con mucha intensidad y claro, supongo que se debe seguir también con mucha intensidad.
Igual.
Mercedes, no me has dicho que no eras muy futbolera, pero este fin de semana Real Madrid viene a Girona. Ya sabes cómo está el Girona, eso sí que... ¿Cómo se ve el Girona en Madrid a nivel deportivo?
Pues es que yo, como no tengo ni idea de fútbol, no sabría qué decirte, pero sí que he leído algo del Girona y mi percepción totalmente personal,
sí.
Pero yo lo que me transmite es que es un equipo modesto, pero como que se enfrenta a gigantes y algunas veces incluso sale hasta airoso, no sé, corrígeme, no lo sé, porque es lo que a mí me llega. ¿Es así o no es así?
Hombre, sí, sí que es así, sí, hombre, es un gran equipo. Fíjate tú que hacía 40 años que, claro, imagínate nosotros cómo lo estamos viviendo, Mercedes. Hacía 40 años que dos equipos catalanes no estaban pues arriba de todo de la lista, los primeros. Pero claro, a ver qué pasa, que viene el Madrid a jugar ese fin de semana a Montilivi contra el Girona, y a ver si se puede espaciar y distanciar.
Estaré más pendiente.
¿No?
Sí. Y me acordaré de ti. Diré, mira, a ver, con un resultado o con otro, me acordaré de ti.
Va, mira, ya sé que no eres futbolera, Mercedes, pero ¿te atreverías a dar un resultado? Yo también lo daré.
Ni idea. ¿Hacemos una porra aquí?
Venga, va, ¿qué te parece?
Pues venga, vamos a apostar por el Girona, ¿no?
¿Sí? Perfecto,
venga,
perfecto.
Yo creo en el poder de los pequeños frente a los grandes, así que venga, sí.
Venga, pues visca Girona. Oye, Mercedes, ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Igualmente, el placer ha sido mío, y gracias por esta conversación tan entretenida.
Mercedes Blanco, professora de, col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, a Milla, dins de Madrid, hem ofert aquests contrastos, por cierto, aún está hablando Óscar Puente del PSOE, ¿eh? Yo creo que esto, ya verás.
Esto tiene carrete.
Esto tiene carrete, ¿eh? Nos vamos a ir a cenar también con ellos de fondo. Mercedes, cuídate, gracias.
Venga, un besazo, un saludo, hasta luego.
Fem una cosa, arribem res, queden pocs minuts per arribar al punt de les 4. Ara sí que amb les companyes d'informatius en el punt horari ens posaran al dia de tot el que ha donat de si de moment aquesta represa del debat d'investidura des del Congrés dels Diputats. Com dèiem, està parlant Òscar Puente, està fent la rèplica a Núñez Feijóo, i ens ho explicaran les companyes d'informatiu i altres notícies d'aquest dimarts. I a la tornada nosaltres tindrem el cafè de les 4 amb Fernando Paniagua, que és organitzador del festival Real 360. Quedeu-vos perquè val la pena. Fins ara.